Radio Astel.
El nostre convidat d'avui a la Chaise Longue és un artista que fa màgia amb les paraules. És capaç de combinar-les de formes que no se'ns acuden a la majoria de mortals, Olga, però aquesta és només una de les seves superhabilitats.
Sí, i tant. Bé, ara ho anirem descobrint, eh? Però segons la seva web i el seu perfil a Twitter, és escriptor. Però si algú té la temptació d'entrar a la Viquipèdia, veurà que això d'escriptor potser es queda curt, eh? Llegim. Escriptor, periodista, autor de mots encreuats, traductor de l'anglès i enigmista català. També se'l coneix com a filòleg o verbívor. I a aquestes alçades, possiblement, ja heu resolt, els oients, l'enigma de qui està a la nostra Chaise Longue d'avui.
De fet, aquest enigma que hem plantejat des de primera hora del matí...
Sí.
Mariu Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Molt bé, assegut aquí amb una Chaise Longue expectant. Sí.
Clar, quan et pregunten a què et dediques, clar, la Olga ara ha començat a enumerar oficis, càrrecs, tot el que hi dius.
Quan... Jo dic escriptor, diguem, però és veritat que tot passa per el llenguatge, tot el que jo m'he dedicat sempre, i la vocació principal és l'escriptura i l'escriptura de ficció, de fet. Però l'escriptura permet abordar la vida des de tots els punts de vista. Jo recordo que quan ma filla, que ja és gran, però quan tenia 4 anys, allò que a l'escola, P4, preguntant què es dedica el teu pare, ella va escriure, fa mots encreuats. I aleshores, a la primera reunió de pares, van dir, què diu la nena, que li agrada molt a vostè? Dic, no, és que em fabrico.
Que bona!
Sí, vull dir que com a ofici sempre he generat molts dubtes, però jo on em sento, en un caire on em sento còmode, doncs és amb escriptor, perquè tot té a veure sempre amb el llenguatge.
Ets conscient que en aquell claustre de professors eres l'enveja de tothom. Sembla ser que hi ha algú que es guanya la vida fent mots
encreuats. Sí.
No només, clar.
Sí. No sé si... Sí, clar, és una d'aquestes ambigüitats del verb fer, no? Que clar, fer-los vol dir resoldre. Diu, vaig a fer benzina, també, no? I és que omples el dipòsit. Però sí. És la gràcia de... Jo em sento un privilegiat des de... Jo em vaig llicenciar en filologia anglesa i... Només vaig treballar 2 anys, 2 cursos com a professor d'anglès a les Salesianes de Sarrià, que per cert totes les alumnes em deien sor, i jo deia no, in English is sir, no sor. I fora d'aquells 2 anys vaig tenir la possibilitat de començar a traduir, escriure, però guanyar-me la vida, diguem, amb qüestions relacionades i amb el llenguatge. I el que va ser capdalt va ser que en Tisner em va... diguem, passar la seva secció de mots encreuats diària en català a La Vanguardia. I això em va permetre, diguem, tenir un mínim de continuïtat, de manera que tinc la sensació de privilegi absolut de dedicar-me a una cosa que m'apassiona. I en aquest sentit, fer mots encreuats, o de vegades, quan... Vostè què fa? Jo he vist el cuento. Escric contes i novel·les i això.
I les sabates on van quedar? Perquè em sembla que també és un ofici...
Sí, bé, era la botiga de casa. Jo estava destinat a ser un senyor Esteve i vaig sortir Ramonet per tenir-me a la tradició del Santiago Rossinyol. A casa tenia una sabateria, que el Sants Virreina, la plaça Virrei Amat, i jo vaig despatxar-hi molt quan estudiava i bueno, sí, guanyava diners de ben jove. Però no vaig tenir la vocació de continuar, per a gran decepció, he de dir, de ma mare, sobretot, però de la família. I en aquest sentit, la sabateria va quedar a la plaça Virrei Amat, va canviar de nom, i ara, últimament, crec que fins i tot ha canviat, ja no venen sabates, sinó que és una mena de basar. O... Sí, esclar, uns pares hi van ser fins al 90, només. Sí.
Aquesta setmana vas estar a la Universitat Autònoma de Barcelona, vas donar el tret de sortida al curs acadèmic 2022-2023 fent la lliçó magistral. Com va anar l'experiència?
Molt bé. Això, sobre el tret de sortida, podríem dir que és llenguatge figurat. Jo no vaig disparar contra ningú, tot i que hi ha hagut gent que s'ha sentit al·ludida. Bé, a mi em van proposar, i per mi va ser un honor fer la lliçó inaugural, diguem, d'un curs universitari de la magnitud de l'Autònoma, en el context d'una campanya de suport de l'ús de la llengua catalana a la Universitat Autònoma per part dels, diguem, del Consell Directiu de la Universitat, i així m'ho vaig prendre, molt seriosament, i vaig intentar, diguem, fer un parlament de llarg, diguem, de 40 minuts, que fos comunicativament eficaç, que alhora tingués continguts i que fixés una posició, diguem, contundent, de defensa contundent de la llengua catalana, però intentant desmuntar, sobretot, perquè el títol ja es deia Català a l'atac en l'era del lingüicinisme. I aquest lingüicinisme em sembla que ha arribat el moment, que és un bon moment per posar-lo davant d'un mirall, perquè en aquests darrers anys hi ha hagut, diguem, un enterboliment molt gran de la convivència per part dels que s'autoproclamen defensors de la convivència. I en aquest sentit s'ha capgirat un seguit d'argumentaris, com ara que el castellà està perseguit a Catalunya, que ara és como con Franco, però al revés, literalment, no ho invento ni ho interpreto, això se sent, i aleshores que la defensa en l'escola de les llengües, de la llengua materna, però, és clar, sempre és una només de llengua materna, i estem en un entorn més gran també administrativament, en el qual les llengües maternes, catalana, basca, asturiana, inclosa, i gallega, no són respectades arreu. Hi ha una realitat monolingüe en un àmbit molt important de l'Estat, d'Espanya, i en aquest sentit, diguem, és molt cínic utilitzar la llengua minoritzada per defensar un pretès bilingüisme que només practiquem els catalanoparlants. Perquè si hi ha catalans, ciutadans de Catalunya monolingües, no som catalanoparlants. Mm. Vull dir, si n'hi ha alguns, són castellanoparlants. No? I en aquest sentit és això el que l'escola ha volgut corregir amb la mal anomenada immersió lingüística, que és un nom com de submarinista, estrany, però que ve a ser la vehicularitat del català, no? En el ben entès que mai no s'ha anat, diguem, a esborrar ni a prohibir ni a menystenir el castellà, i, entre altres coses, l'escola intenta, i la seva funció principal és transmetre uns coneixements per millorar la cultura de la societat. I el fet que el castellà sigui dominat per tothom qui surt del sistema educatiu català és un fet que no hi ha hagut ningú que pugui... És incontestable. No es pot contrastar una inversa. No hi ha un espècimen que surti d'aquest sistema educatiu sense conèixer el castellà.
Màrius, en aquesta intervenció que feia menció la Olga a l'Autònoma, tu apel·laves a un sant miracler que aconsegueixi que els polítics catalans tinguin una il·luminació, diguéssim, sobtada, que ja la necessiten per moltes coses.
Molt.
Però justament doncs, per revertir aquest moviment de reculada que està patint el català perquè torni a anar a l'atac, no? Tu hi confies?
Bé, si hem de confiar en sants miraclers, anem baldats, eh? Però bé, em va fer gràcia, perquè és una figura que, a més, en l'imaginari convenen tenir figures de referència, i aquest Sant Salvador, que és era un sant fill de Santa Coloma de Farners, però és conegut perquè va operar especialment a Horta de Sant Joan, i a Sant Salvador, a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, hi ha el monestir de Sant Salvador d'Horta encara, no? Doncs aquest Sant Salvador va passar a la història per ser molt miracler i per un miracle en concret, i és que una parella de pares amb una filla muda, que venien de Castella, sentint la seva fama, es van acostar a demanar-li, sisplau, el miracle que fes parlar a la seva filla. I amb el sant miracle, amb el seu superpoder, diguem, va aconseguir aquesta pentecosta de fer-la parlar, però la filla va parlar en català. I vet aquí, que llavors, clar, els pobres pares no l'entenien i va haver-hi com un moment de... Però el sant, per alguna cosa són sants i tenen reflexos i possibilitat, va dir, no pateixi, parla en català ara perquè som aquí ara, a Catalunya. M'entén? I això és el que és interessant de veure, perquè hi ha com, diguem, una simplificació en broma d'allò de llengües i territoris. Diu, però no pateixin, que a la que vostè travessi la frontera i entri a Castella, també ens parlarà el castellà, no? I vaig pensar, carai, aquest sant miracler, que era savi aquest, no?
Sí, savi,
aquest,
sant,
hauria, aquest tindria la clau. Això, diguem, és una conya i una llegenda, evidentment, però sí que és veritat que moltes vegades molta de l'argumentari de transformar les llengües en fets conflictius es fonamenta en qüestions, diguem, d'inseguretat personal. Sí, jo tenia un professor castellanoparlant i de Burgos, quan jo anava als Salesians d'Horta, que era de cinquè de bàsica, que em va quedar, no? De dir, no, esto del català, si cuando entrásemos aquí con un botón ya lo entendiéramos, no habría problema. És veritat, és veritat. Les llengües, tots ho sabem, quan intentem aprendre'n com adults. Són un sistema molt complex, no? Però, d'altra banda, també hi ha una qüestió que és d'hegemonia. D'hegemonia cultural i de trepitjar ulls de poll, no? Aleshores, sembla com que la gent que acusa els que defensem el català de polititzar la llengua resulta que s'estan rebel·lant. En el fons, estan posant-se davant del mirall, perquè resulta que ells són els que marquen clarament, des de la legislació, des de tot l'àmbit de poder que controlen, que és un sistema judicial que clarament sempre ja es veu de quin peu calça, i des d'una Constitució que, en nom de l'igualitarisme, ens exigeix, com a espanyols, a tenir el dret d'usar l'espanyol i el deure de conèixer-lo, i després, quan parlen de que libres e iguales i han de ser tots iguals, òbviament, a l'Estatut de Catalunya no hi ha el deure de conèixer el català, sinó només el dret d'usar-lo. I, tot i així, hi ha molts àmbits que la quotidianitat ens demostra que no podem usar perquè se'ns requereix, diguem, canviar-ho, no? Mai no passa al revés. Tu no has anat mai a una universitat que una classe que està anunciada en castellà algú aixequi la mà i digui que la pot fer en català i canviïn. Això no passa mai.
Sí.
Al revés, passa. I aquesta falta d'igualtat, que ja es comprèn per àmbit de coneixement, justament és el que necessita mesures per redreçar-ho, si és que volem redreçar-ho. Però aquesta és la pregunta del milió. Diguem, aquí els falsos bilingüistes en realitat són defensors del monolingüisme. Però d'un monolingüisme, de dir, miri, escolti, no cal que jo aprengui la seva llengua, però vostè ja sap la meva. És així.
Màrius, tu sempre defenses que la llengua és una font de plaer. De fet, els que en sabeu sempre jugueu amb les paraules i aquest català a l'atac, no? Que era com començava la teva lliçó inaugural, és un palíndrom.
Sí.
I volíem saber, tu què ets més, de palíndroms, d'oxímorons, de polisèmies, d'anagrames?
A veure, jo diria que el que he fet més és anagrames, però té una explicació racional, i és que durant molts anys jugava molt a Scrabble. I la base del joc de l'Scrabble és recombinar les lletres i, per tant, fer anagrames, no? Els palíndroms m'agraden, em sedueixen, però és com el foie. No n'has de prendre molta dosi. És a dir, pot arribar a embafar-te, perquè són unes frases... Bé, català a l'atac és, però se n'en té 6 nens i 7 nenes. Seria un, per exemple, no? Són extravagants. I per tant, sí que m'agraden, però no tenen tant de màgia i tant de productivitat com l'anagrama. I la polisèmia és el dia a dia, això.
Sí.
Has donat el tret de sortida, per exemple. El pas del llenguatge figurat al literal, això és meravellós. Sí, sí.
En Màrius Serra diu que és d'aprendre's la vida amb filologia. Amb filologia. I treballant moltíssim. Ets molt prolífic, Màrius, i toques molts pals diferents. El que sentíem ara és La careta d'Alexandria, un programa del 33 pensat per fomentar justament la lectura. Clar, a més de tele, fas ràdio, estàs estan els enigmes, escrius novel·les, les fas traduccions, fins i tot vas fer l'adaptació teatral de Quiet. Clar, Màrius, és curiós, no?, que d'algunes d'aquestes activitats semblen introspectives i, en canvi, les altres, tot el contrari.
És un equilibri, sí, sí. Jo ho visc, sempre ho he viscut força així, l'escriptura, perquè té la part més introspectiva i més solitària, fins i tot, i després té la part més exhibicionista, que és, que és un vertigen quan comences. Jo vaig començar molt jove a ser edit, diguem, no?, a publicar amb 24 anys el primer llibre, però et despulles cada vegada, no?, de manera que hi ha un punt també de sala en el buit, en la xarxa, i d'actuació, no? De performança. Però jo, la lectura i l'escriptura és la meva vida espiritual, he de dir. És aquest tipus d'introspecció que és molt solitari, i aleshores m'agrada combinar-lo amb altres qüestions més sorolloses. De tota manera, és veritat que jo he fet moltes coses, he tocat moltes tecles, però tot té una explicació. Vaig néixer un dia 1 de maig, que és la festa del treball. Ja li vaig donar una feinada a ma mare, només néixer, i jo crec que això m'ha marcat de per vida, i ja saps, ja la cosa em va a la marxa, em va a la marxa.
És curiós, ara deies, no? Aquesta part més exhibicionista sembla que et dona equilibri, però com tu fas? Perquè sempre que et veiem en aquesta vessant més de show, diríem, no? Sí. De cares en fora, tens moltíssima energia. Quan són allò... No sé, ara parlarem de tirar-lo blanc, no? Sí. Però tantes hores assegut, suposo que concentrat, en silenci... ja tens aquesta calma interior o l'has d'anar buscant?
No, en general... a veure, jo no sé, sí que molta gent em diu això energètic, però mai no... Home, prenc cafès, no? I això, però diguem que ja ve amb la bèstia, eh? Vull dir, és per mi el gran... la gran benzina... tota la vida, ha estat la passió. Passió per les coses que fas. Qualsevol cosa, com si et dediques a cuinar o a posar... Que requereix una certa intensitat. El que és veritat, que aquesta intensitat et pot portar cap a obsessions i, diguem, com passar-te de voltes, no? O hiperventilar, diguem. I aleshores és molt bo mantenir una mica aquesta doble vessant que jo, clar, jo treballo a casa, de fet. És a dir, jo sóc un mestresso de casa. Només he treballat dos anys, quan vaig acabar la carrera, 24-25 anys, com a profe d'anglès i 8 hores a la setmana. La resta m'he organitzat el temps, no? Per mi aquest és el gran misteri. Aleshores, a mi m'agrada molt passejar per Horta, jo visc a Horta i surto a comprar en hores que la gent no compra, etc. Intento mantenir aquest equilibri, però la intensitat de, per exemple, ser aquí ara, avui, parlant amb vosaltres, que va, fills, bé, és l'oralitat, és bastant semblant a enfrontar-te amb un text. Diguem, tot i que estiguis tu sol allà i que no et vegi ningú i amagat, la intensitat s'assembla. I el gran misteri és com gestionar el temps. És a dir, és com tu pots ser amo del teu temps o quan hi ha vegades que no sempre ho aconsegueixes, no? Quan hi ha coses que t'estiren. És a dir, si tu vas destinant el temps a les coses que en aquell moment has de fer, però vols fer, fonamental, voler, la cosa va bé.
Aquest temps que parlaves, què hi passava al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués?
Home, aquest era, bé, era mon oncle, diguem, era en Roig Toqués, en Francisco Roig Toqués, tenia una carpa ensinistrada, la carpa Juanita, allà a Vilanova, i clar, i un museu, no?, que de fet les seves filles, les meves cosines, la Montse i la Carol, han aconseguit o van aconseguir que ara està a l'Espai Far de Vilanova, però ja s'ha institucionalitzat, ja no és... Però abans, quan vivia amb mon oncle, clar, era a casa seva, allò, no? Llavors, per mi, com a nen, era fascinant. Anaves allà quan feien visites familiars, tampoc nosaltres vivíem altres, que diem a Vilanova, vivíem aquí a Barcelona, però hi anaves i veies que darrere de qualsevol petit objecte hi havia una història. A mi això és el que més em fascinava de mon oncle, perquè ell hi era capaç d'explicar-la fins i tot en llengües que no dominava. Com que passaven turistes, s'havia pres una explicació del museu en alemany i no en tenia ni papa, però el tio, diguem, s'ho va fer dir i s'ho va aprendre com qui s'aprèn una cançó, i quan venia un grup de turistes alemanys els hi cardava aquest discurs i els deixava al·lucinats, no? I a mi, doncs, jo havia passat moltes hores, sí, però vaja, perquè hi anàvem amb la família i tant.
Si seguim amb la teva feina i la productivitat, fa un parell d'anys vas fer l'actualització de Tirant-lo Blanc, el clàssic del Joanot Martorell. Dius 2 anys i un confinament, aquells mesos, per acabar la feina. Què va ser el més difícil d'aquesta versió completa en català actual? 1.000 pàgines.
Sí, ràpid. Sí. Ho has dit molt bé, això dels dos anys i un confinament, perquè si no potser encara hi seríem, diguem. Jo m'hi vaig comprometre quan m'ho van proposar, va ser com un repte i no se m'hauria acudit mai, i va ser una proposta, i quan vaig acceptar i vaig veure la magnitud del que significava, i vaig començar a destinar un dia sencer a la setmana. I era el meu dia tirant, no? I anava fent, ja feia com pràcticament 2 anys, i anava avançant, però, clar, veies que allò era un Everest. I de sobte va arribar el confinament i les hores, tot el temps del món, no? I em van trucar i em van dir, què, com ho tens? Jo dic, vaig fent. Home, ara no podràs dir que no tens temps, no? I sí, va ser molt, molt intens. El més difícil, que és el que tu em demanes, va ser, primer, vèncer el prejudici, ser prou agosarat com per tocar un clàssic en una llengua que té 500 anys i, per tant, que ha quedat molt allunyada de la llengua actual, però que està dins del mateix codi, que no és una traducció, és una actualització, no? Un cop ser prou... que jo crec que jo tenia el perfil per fer-ho, perquè sóc un creador, diguem, que faig obra meva també, no sóc un estudiós. Un estudiós jo crec que no s'hauria atrevit, no? Perquè, vaja, això era vèncer aquesta por. A partir de que vaig començar a fer-ho, va ser trobar els criteris. Llavors, les coses que pot semblar més difícil no ho eren tant. Per exemple, tota la qüestió lèxica de mots antics, armes. Només us posaré un exemple. L'arnès. Si tu avui vas pel carrer i dius la paraula arnès, la gent pensa en bombers, esportistes, allò, un arnès, sí. O fins i tot un gos, no? Que li claves un arnès. Bé, arnès en el català medieval era el que ara en diem l'armadura del cavaller, les armes defensives. Llavors, clar, per mi, aquí no hi havia dubte. Tu dius armadura i avui en dia el cap se te'n va... a un cavaller medieval. No hi ha gaire altre, diguem, significats. Mentre que dius arnès i ha quedat com molt interferit per altres sentits, no? Per tant, això que podria semblar difícil, d'altra banda, tens eines, tens les Martí de Riquer, que va fer tot un tractat sobre les armes medievals, això bé. El més difícil de tot era la retòrica dels capítols que són més cortesans, d'ambaixadors, una retòrica amb una sintaxi que no s'acabava mai, que deies fins on tallo i ho faig més intel·ligible, fins on el ritme, aquí sí que vaig suar, però en els episodis bèl·lics, que és acció pura, que era Joc de Trons, diguem, no? I els episodis amorosos, que són els únics que s'han llegit tots els estudiants, perquè de cara a activar-los la hormona, sí, els posa al batxillerat, aquests són divertidíssims i no costa gaire.
Vas néixer al carrer Jota.
Sí, sí, sí.
De Nou Barris, ja ho tenia. Tu ho has dit, a Barcelona. Sí. Clar, ja ho dius tu bé, perquè el Màrius d'ara podríem pensar que estaves ja predestinat, no?, d'alguna manera.
Però no canto, eh? Ni ballo jota. Sí, només la lletra.
Però en aquest sentit et volia preguntar, la família, a Màrius ja tenia interès que fossis lingüista? O...
No, que va. Jo a casa no hi havia llibres, no? A casa no hi havia llibres. Jo, mon oncle altre, no el del peix, diguem, no l'oncle que era cosí germà de ma mare, el de Vilanova, sinó el germà de ma mare, que es deia Màrius i per això me'n dic, després de fer la guerra, en fi, d'una història, es va fer monjo cartoixà. Llavors, els únics llibres que van quedar a casa eren els llibres que ell, abans de la guerra i abans de fer-se monjo després, llegia. I llegia teosofia, coses amb Madame Blavatsky, unes coses que ja es veia que estava, diguem, predestinat a la vida espiritual, no? Però jo a casa no hi havia llibres, no hi havia cap mena de tradició. De fet, ningú havia anat a la universitat, com en tantes altres famílies catalanes de la meva generació. Jo vaig ser el primer. I, de fet, com que era bastant un estudiant bastant repel·lent i traia bones notes, estava destinat a ser metge. I vaig començar a medicina. Afortunadament, per la humanitat i per mi, ho vaig deixar a meitat de primer curs, perquè no tenia punyetera vocació. Vull dir, prenia el pols amb el dit gros i... En fi, no. A mi m'anava la lectura i les lletres. Però no, va ser un xoc a casa, de fet, quan vaig dir, deixo medicina i faré filologia. Pare, filolo, què? Què és això? I això ja dona, etc. No? Va ser xocant, no? Sí.
Ara deies, Màrius, que no balles, no cantes, com la Lola Flores, però no us el perdeu, eh? Perquè quan eres joveníssim sí que tocaves el piano, sí. Vas estar a grups.
Sí.
Tu quan vas veure, clar, que voldries guanyar-te la vida escrivint i tot el que tingués a veure amb les paraules?
Va ser difícil, perquè realment la música em tirava molt. I vaig tocar amb grups, vaig estudiar 5 anys de piano i encara si t'agafo un teclat encara toco un ritme en blues. Poca cosa ja, I m'agrada molt la música, no? Però va haver un moment que sí que vaig tenir la sensació que havia de triar i va ser a primer de carrera que em vaig decidir, no? Jo anava escrivint, jo vaig començar a escriure en castellà com adolescent, perquè tota la meva educació havia sigut estrictament en castellà. Soc l'última generació que els Salesians d'Horta, com a mínim, no va rebre ni un minut de català, i ara sóc acadèmic de la llengua catalana, però ni un minut. Darrere meu venia el Jordi Basté, un curs menys, que, tot i que, com que és calvo, sembla més gran que jo, que un any menys,
És evident.
evident. I ells ja van estudiar català, però jo no. I aleshores, en el canvi de llengua, que va ser a segona carrera, va ser quan vaig decidir que volia atrevir-me, diguem, a escriure, i a partir d'aquí. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Màrius Serra, pacient a la Chaiselongue del matí a Ràdio Estel. Mira, volem acabar proposant-te un petit joc. Què et sembla?
És estrany,
Fantàstic. Bueno, m'esforçaré.
A veure, en realitat es tracta de fer-te triar entre diverses opcions.
Bé. Anem bé.
A veure. Sí, mira, la primera és que quan diem Màrius Serra, a pràcticament tothom li venen al cap dos elements característics que més m'encanta perquè avui els durs. A banda de possibles jocs de paraules, un són les patilles i l'altre l'armilla. Les armilles.
Sí,
és habitual veure't amb unes patilles que arriben gairebé fins a la barbeta que teníem el dubte. Li hem de dir, no sé, barba alternativa, indecisa, patilla llarga...
Esclar, garrofes.
Garrofes,
sí, garrofes també en deien. El que passa, per mi una garrofa és més austro-hongaresa. Vull dir, té més pèl, més amunt, no? O sigui, jo vaig començar... Ja fa molts anys ara que hi vaig, és veritat, però vaig intentar deixar-me les roqueres més amunt. Sí. Van caure avall. I com que tinc una mica de papada, ja em va agradar i ja me les he deixat sempre. Sí.
Doncs mira, volem fer triar entre patilles o armilles. Et diuen que has de renunciar un dels dos complements. Amb quin et quedes?
Em quedo amb les patilles i les armilles. Sí.
De fet, les patilles sempre les dus, i les armilles a vegades
exactament.
Bé, el següent té a veure amb els teus llibres. La novel·la de Sant Jordi, de 2018, ens situa el 23 d'abril. Sant Jordi. A jugar-s'hi la vida, 2019, el 25 d'abril, i la revolució dels clavells està present. I la darrera novel·la, Fora de joc a Montserrat, 2021, ens fa pensar en el 27 d'abril, és Nostra Senyora de Montserrat. Bé, està clar que la següent novel·la, 29 d'abril, és la data clau. Ja l'has començat a escriure?
N'estem parlant amb el Comas, perquè en l'entremig he volgut descansar i abans fer una novel·la que no és de la sèrie Comas. Però la propera del sèrie Comas, que volem començar-la a treballar l'any que ve... té a veure amb una cosa que va passar un 29 d'abril.
Ah, veus? Sí. Doncs mira, nosaltres hem buscat efemèrides
a veure,
relacionades.
Està tot obert encara,
Amb el 29 d'abril, perquè ens encantaria col·laborar en el procés creatiu.
Meravellós.
No? Llavors, si et sembla, t'oferim tres fets que han passat el 29 d'abril i tu tries quin vols que sigui el punt de partida.
M'apunto, A veure,
perfecte. Mira,
direm això.
Opció A, 1624, el cardenal Richelieu assumeix el càrrec de ministre de Lluís XIII. Una cosa històrica... Bueno, ara un canvi. Opció B, naixements. 1958, neix l'actriu Michelle Pfeiffer, que potser els més joves no saben qui és.
Sí, però nosaltres sí. Jo sí, vaja.
Jo també.
Sí, està bé. Sí,
i la tercera opció és que el 29 d'abril és el Dia Internacional de la Dansa des del 1982.
Sí, m'ho poses difícil, Però em quedo amb la Pfeiffer. Ah. Perquè Richelieu, no, la dansa he de dir que no m'atreia tant perquè no ho veia en el sentit argumental de la novel·la. Però Richelieu era un personatge bastant conegut per la seva, diguem, per ser així una mica de doble fons i segur que
dona joc.
Portar el Comas al segle, de 4 segles enrere, ara, no sé, jo, la Pfeiffer, ho investigarem. Sí.
Molt bé.
El llegirem, Màrius. Màrius Serra, moltíssim. moltíssimes gràcies, de debò, per haver passat aquí al matí amb nosaltres, del matí a Ràdio Estel. Cuida't moltíssim.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, i he de dir que la chaise longue és comodíssima.
Has
molt bé.
T'hi has encaixat bé, no?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.